arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Han estat condemnats a presó permanent revisable per assassinat les dues persones acusades de llançar una nounada en un contenidor de Porto Cristo l'any 2023. Fa només uns dies, un jurat popular va declarar-los culpables, però una d'elles, Yolanda Moreno, es troba en crida i cerca perquè no va assistir a la lectura del veredicte. En el seu cas, també hi ha un agreujant per parentesc perquè era la mare de la criatura.
L'altre condemnat a presó permanent revisable és Gustavo Petrel, l'oncle de l'infant. També ha estat condemnada, però aquest cas només a pagar una multa, la germana de Yolanda Moreno, acusada d'un delicte d'omissió del deure de socors. Els fets van passar al novembre del 2023. La dona estava embarassada d'unes 27 setmanes i una de les qüestions claus del judici ha estat determinar si el nadó havia nascut viu o no. El jurat popular va considerar que sí, per la qual cosa els acusats ja han estat declarats culpables.
I ha passat la primera nit de presó a Madrid el presumpte líder d'una cèl·lula jihadista detingut a Palma que planejava un atemptat de gran envergadura segons la Policia Nacional. El van traslladar ahir amb helicòpter a la capital just després del seu arrest, això quan els experts avisen que la inestabilitat a l'Orient Mitjà facilita atacs a Europa, tot i que no és la causa.
Així ho ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí fa només uns minuts el professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat, Xavier Torrents, qui ha insistit que les principals víctimes dels jihadistes són els que consideren mal musulmans i també els europeus, a qui titllen d'infidels.
És a dir, els terroristes jihadistes són racistes antioccidentals, pensen que Occident és la depravació, diguem-ne, del món. I pensem precisament que Mallorca, ses illes, pensem en Ibiza, la imatge, diguem-ne, de turisme, de la imatge, diguem-ne, potser estereotipada de les discoteques, de locals musicals, tot això, aquesta imatge pareix és l'infern.
I en aquesta hora es reprèn el ple del Congrés dels Diputats en què s'ha de votar avui la proposició de reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi, un procediment que finalment es farà per lectura única, fet que simplifica la seva tramitació.
El president del Consell de Formentera, Òscar Portes, apel·la a la maduresa i al sentit institucional de tots els partits perquè la Cambra Baixa faci aquesta passa.
Que si els dos grans partits d'Espanya, tant Partit Popular com Partit Socialista, compleixen amb la paraula donada, votaran a favor d'aquesta modificació constitucional que ha de permetre a Formentera comptar amb el seu senador propi. Per tant, jo no comptem cap altre escenari que no siga un vot favorable.
També el Congrés avui serà un dia clau perquè està previst que es convalidi el decret de mesures fiscals per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
I aquí a les Illes el govern aprovarà abans de Setmana Santa un decret amb rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics del conflicte.
La presidenta Marga Proens vol que les mesures estiguin consensuades amb totes les formacions polítiques i sectors econòmics.
Que creiem que el paquet de mesures toca demostrar alçada de mires política, toca superar les diferències legítimes que hi pugui haver entre les diferents opcions polítiques.
I la pèrdua de l'ús del català als carrers dificulta la tasca de l'Institut Ramon Llull, una institució que té per objectiu el món de la llengua catalana internacionalitzar els seus elements culturals que inclouen precisament els de les Balears.
La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, ha estat aquests dies a Palma i també ha visitat fa uns minuts els estudis d'IB3 Ràdio.
I no és allò que de cop diguis, doncs, aquest escriptor farem... O sigui, és una mica així, però és una mica complicat de dir una sola cosa perquè estem treballant amb diversos autors. Ara jo crec que és un moment magnífic, el Biel Mesquida, no? Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ens va fer una il·lusió boja, el Carles Rabassa guanyant el Premi Sant Jordi.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Comencem el programa. Ho feim amb un ambient més fresc de l'esperat per aquesta època de l'any. La tramuntana bufarà arreu, sobretot a la zona nord, provocant un temporal marítim molt notable. El cel avui és més ennigulat i tindrem possibilitat de ruixats al llarg del dia a punts de Mallorca i també a l'illa de Menorca. Respecte a aquesta darrera illa, fixeu-vos en els registres. Ara ho compartim per als espectadors i ho descrivim per als oients. A primera hora del matí s'han registrat ratxes molt fortes a Menorca, on el far de cavalleria han superat els 121 quilòmetres per hora. Seguirem ben pendents d'aquest temps, de com evoluciona i sobretot de cara al cap de setmana. En un dia en què no deixant de banda la que va ser una de les notícies del dia d'ahir, la detenció del presumpte líder d'una cèl·lula jihadista a Palma. Ja poden confirmar que ha passat la primera nit de presó a Madrid. Compartim, de fet, amb els espectadors i de nou tornem a descriure pels oients les imatges del moment en què el detingut era traslladat en helicòpter per romandre en presó provisional. Aquesta ha estat una operació dirigida des de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Segons la policia, l'home planejava un atemptat de gran envergadura. Després d'un procés llarg d'investigació, varen poder confirmar que divulgava material del Daesh a través de les seves xarxes socials. En aquesta operació també s'han detingut dues persones més a Tànger, al Marroc, amb qui tenia relació el detingut. Recordem les xifres: des de l'any 2012 fins a la setmana passada, els cossos i forces de seguretat de l'Estat han duit a terme a les illes un total de 10 operacions i han detingut 13 persones relacionades amb el terrorisme jihadista, segons dades del Ministeri d'Interior. En un dia en què avançam detalls, o al manco ja podem concretar alguns, sobre les mesures adoptades a les Balears per les qüestions derivades del conflicte a l'Orient Mitjà, Joana.
Sí, perquè a mesura que avancin els dies es concretaran, s'aniran concretant en què consistiran aquestes ajudes per pal·liar la crisi i els efectes generats per la guerra. L'executiu de Marga Proens prepara un decret de rebaixes fiscals i també ajudes directes als sectors més afectats. Ho han avançat, ho anunciaven ahir, el mateix vicepresident Toni Costa, als grups parlamentaris. El temps d'entrada en vigor d'aquestes mesures podria ser d'una o dues setmanes aproximadament. Recordem que són tres línies d'ajuda, una destinada a la fiscalitat, que podia compensar la pujada de les hipoteques variables, una segona amb ajudes directes per als sectors afectats, com és el sector del transport, i la darrera centrada en prestacions socials per a les famílies, sobretot més vulnerables.
Serà un dels temes que seguirem analitzant avui a la nostra tertúlia. I tres jornades després encara poden dir que no se sap res de l'embarcació desapareguda en aigües de Cabrera. Xisco, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, un avió de Frontex cerca des de dimarts una embarcació amb una trentena de persones al sud de Cabrera. Segons la ONG Alarm Phone, qui va donar l'avís d'alarma, l'embarcació hauria sortit el 21 de març des d'Algèria. Després de rebre l'avís, Salvament Marítim ha coordinat una operació de rastreig que se centra actualment en les aigües del sud de l'illa de Cabrera. Les tasques de localització es fan amb vigilància des de l'aire, la participació de dos avions de Frontex que ara mateix pentinen la zona sud de l'arxipèlag en la recerca de qualsevol indici o albidament en superfície. De manera paral·lela, s'estan emetent alertes constants per ràdio a totes les embarcacions civils i comercials que transiten per aquesta zona, sol·licitant extremar la vigilància per si s'aconseguissin veure aquesta embarcació des de l'aire. Recordem que la setmana passada Salvament Marítim ja va cercar sense èxit dues embarcacions amb 44 persones a bord.
Un dia en què també parlam de mobilitat, Joana, novetats.
Sí, així és, Marta, i a més, en concret, parlam del metro. Ja poden confirmar que arribarà a Son Espases, serà més ràpid i senzill també arribar fins a aquest hospital. A dia d'avui té connexió amb autobús i també disposa d'un pàrquing de més de 2.000 places que gairebé sempre, ja ho sabeu, està ple. Ahir es va presentar el projecte per connectar-hi el metro i així desembossar els accessos. Està previst que l'obra comenci l'any 2029 i serà un trajecte que durarà 10 minuts des de l'estació intermodal des de Palma fins allà, fins a Son Espases. No seran unes obres curtes, ja ho avançam. Està previst que funcioni l'any 2033 i aquest nou metro compartirà parades amb la línia de la UIB des de la intermodal fins a Son Costa. L'obra costarà 230 milions d'euros i s'espera que l'emprint 3 milions d'usuaris cada any.
Puntuals a la nostra frase del dia, 9 i 9 minuts, moment per la reflexió. Per on passa avui?
Idò, la frase diu: el futur pertany a aquells que creuen en la bellesa dels somnis. I la va pronunciar Eleanor Roosevelt, primera dama dels Estats Units del 1933 a 1945 i activista pels drets humans. El futur pertany a aquells que creuen en la bellesa dels somnis. Com nosaltres en aquest programa, Marta.
És veritat, somiem dia rere dia.
Nunca de soñar.
Exactament.
Sense deixar de somiar, perquè no és un somni, és una realitat del que parlam tothom, precisament avui.
Així és, no esperava aquesta, aquest missatge d'autoajuda al vell
no
mig d'un sumari. Perdoneu. Idò, avui tothom xerra de la nova arquebisbessa de Canterbury, la primera dona que ocupa aquest càrrec en 1.400 anys.
Uau.
La britànica Sarah Mullally ja és oficialment la nova arquebisbessa de Canterbury, convertint-se així en la primera dona a liderar l'Església d'Anglaterra en més de 1.400 anys. La seva entronització marca un moment històric per a la comunió anglicana, que compta amb prop de 95 milions de fidels repartits arreu del món. Mullally, de 63 anys, substitueix en Justin Welby, que va dimitir el 2024 després de les crítiques per la gestió que va fer d'un cas d'abusos dins l'Església. Amb una trajectòria poc habitual, de fet, abans d'iniciar aquesta carrera religiosa, Mullally va ser, durant dècades, infermera i va arribar a ser una de les màximes responsables sanitàries del sistema públic al Regne Unit. En les seves primeres paraules com a arquebisbessa ha reconegut el pes del càrrec i ha assegurat que vol exercir-lo amb esperit de servei, escolta i voluntat d'unir els fidels. El seu nomenament simbolitza també l'evolució de l'Església anglicana cap a una major presència femenina en els seus càrrecs, tot i que encara genera debat en alguns sectors més conservadors. Amb aquesta passa, Mullally inicia una nova etapa al capdavant d'una institució marcada pels reptes de la confiança, la unitat i el seu paper en la societat actual. No sé com valorau, companyes, aquesta notícia de la primera arquebisbessa amb 1.400 anys. La primera i s'única.
I s'única. Jo crec que Anglaterra han entès que el món avança i que evoluciona i que les dones tenen cabuda allà on sigui. Una confradia, dins una iglesi o allà on sigui. Per tant, Anglaterra avui estan d'enhorabona perquè han fet una primera passa importantíssima i una passa que per ventura m'ho ha de posar també davant del mirall en altres, en segon quins aspectes, no? Perquè aquí el paper de la dona en termes religiosos està, anava a dir desfassat, però no, és que està bastant arraconat directament. El paper de la dona sí que hi ha monges, però el paper de la monja sempre ha estat de servei i de cura en els homes de l'Iglésia, precisament.
No, i sobretot que també, si ets la primera dona, també té dret a equivocar-se. Ho dic perquè ella diu, he notat el pes d'escàrrec. Clar, tenim tendència a posar d'exemple o de punta de llança a tothom que inicia un camí, i també aquesta dona pot ser una arquebisbessa xerequíssima. I això no anularia a totes les dones que vendran després. Ho dic perquè fins ara hi ha hagut papes i papets i continuen sent homos.
Exacte.
No, però que supos que ara moltes mirades estaran posades en com exercirà el seu ministeri aquesta bona dona, i ella farà allò que sabrà o allò que podrà.
I segurament tindrà més pressió social que la que pugui tenir un home, també. Però és veritat que també és això que diu, se pot equivocar i s'equivocarà. Però si no tens oportunitat, si no te donen l'oportunitat, no te pots equivocar, no?
De totes maneres, l'Església Anglicana sempre una mica més moderna que l'Església Catòlica, si m'apures. De fer, va néixer per un cisma, perquè recorda'm, Enric VIII no es podia separar de Caterina d'Aragó, perquè es volia casar volia ser l'home d'Anna Bolena, i no el deixaven, i va decidir trencar l'Església de Roma i fundar-ne una de nova, on ell se va posar com a cap pare. Tenim de cap pare de l'Església anglesa a un home que se va separar. Ara és vidu, però se va separar en el seu moment. Per tant, la societat, la vida avança i un pot tenir conviccions religioses, però de vegades també hi ha conceptes de moral una mica estrictes que o se relaxen o es poden perdre molt de fidels. Pues que a mi no sé què en pensau.
Mira, justament avui de matí parlaven de com s'ha de, no? Comentàvem amb la Joana, la lingüista, si hi havia manera de poder-ho dir en femení en aquest càrrec. Clar, no l'han fet servir mai perquè és que no n'hi havia.
Clar.
De dones que haguessin estat aquest càrrec. Per tant, també evolucionarà el nomenclàtor, l'idioma, el que sigui, les paraules, els mots, perquè això també evoluciona.
Important. Si l'Església Anglicana dona aquesta passa, alerta, perquè anem enrere osques. Jo crec que això és un toc d'atenció a moltes festes populars. Ahir que parlàvem, no?, de com s'ha de donar una passa endavant en el món de la Setmana Santa, en el món de les cofreries, per descomptat, diferents festes, posàvem l'exemple de les dimònies, etc. Ostres, crec que és un exemple molt rellevant i sobretot que ho podem interpretar com un toc d'atenció, un avís per navegants de que si l'Església Anglicana dona aquesta passa, crec que altres sectors s'haurien de posar les piles. No sé si esteu d'acord.
No crec que hi hagi conversions en massa a l'anglicanisme per mort d'aquest fet, però sí que demostren que el manco han avançat una mica. Quan varen decidir que el papa de Roma fos un homo, és perquè en aquell moment només els homos podien exercir càrrecs públics. No és un tema de tradició, és un tema de que en aquell moment la societat era la que era i el patriarcat funcionava com funcionava. També anar evolucionant de que les dones prenguin un paper molt més proactiu a l'Església Catòlica no hi seria de més. Com tu dius, és a dir, hi ha altres confessions que han anat avançant, veurem si això produeix aquesta feta papallona que un arquebisbe a Canterbury pot provocar canvis a altres tipus de confessions.
9 i 15 minuts, parlarem d'aquesta qüestió. Després ja sabeu que a partir de les 11 l'ampliam i introduïm nous detalls en el debat que sempre mantenim en aquesta tercera hora de programa. Però ara sí, sense més temps que perdre, comença aquesta jornada de dijous en la bona companyia de Facu Tenagli, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortez, Anna Esbarnissú i Miquel Rosselló. I com sempre, Anna Yolanda Ruiz a la producció.
A divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Són les 9 i 17 minuts. Començam el repàs a l'actualitat d'avui amb els periodistes. Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
Anna Mascaró, bon dia.
Bon dia.
Pep Maria Aguiló, bon dia. Començam fent molt ressò de la que va, sens dubte, una de les notícies del dia de la jornada d'ahir, aquesta desarticulació de la presumpta cèl·lula jihadista a Ciutat, a Palma. Abans compartíem el moment en què era traslladat aquest detingut a Madrid, on ha passat ja la primera nit a la presó. Posa de manifest unes xifres que criden l'atenció, sobretot, no?, que és la gran quantitat de cèl·lules jihadistes desarticulades al nostre país. Eren xifres del Ministeri d'Interior i, sobretot, cridava l'atenció la quantitat aquí, a les nostres illes. Una operació molt ràpida, ha estat una investigació extensa perquè aquesta persona tenia gran material compartit a les xarxes socials i, segons apunten fonts d'aquesta investigació, estava planejant un possible atemptat. Vos vull demanar una valoració, no és la primera vegada que parlam, Anna, no?, sobre aquest tipus de cèl·lules. Recordem ja fa uns anys a Inca, en concret, a altres indres de les nostres illes, on això ja havia passat, però supos que mos trobam en un moment tal vegada més sensible, més susceptible davant tot el que està passant, davant la gran quantitat de conflictes exteriors i sobretot una guerra a l'Orient Mitjà, evidentment aquesta notícia agafa un pas de més magnitud.
Mm-hmm. Clar, sí, sí. A mi m'ha parescut interessant, o m'ho semblaria interessant, si podem aclarir una mica el perfil del detingut, perquè si recordem el darrer gran atemptat que hi va haver, que va ser l'estat d'aquest tipus, va ser els atemptats a Barcelona i Cambrils, que van acabar amb la vida de 16 persones, i els perfils de la majoria dels terroristes eren joves que en principi havien crescut a Catalunya i que estaven molt integrats i bé, aparentment la figura d'un imam concretament els va acabar radicalitzant. Llavors estaria interessant per abordar les causes i poder reduir aquest tipus de notícies anar en els perfils i a la font d'aquest tipus de radicalització. I també destacar que la importància de la prevenció que fa la policia i els cossos policials. També en aquell atemptat de Barcelona i Cambrils, primer hi havia hagut un primer intent, que havia estat una explosió a Tarragona, no sé si vos en recordeu.
Perfectament.
I després...
La connexió després de tot això.
Hi havia una connexió amb això, no? Hi havia hagut una tasca policial, però que no se va poder acabar evitant aquell atemptat, no?
Sí, yo, bueno, primero de todo, felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad porque la verdad que han hecho un trabajo excelente y, como decía Ana, la prevención es importantísima. Yo recomiendo mucho un artículo que ha escrito hoy el subdirector de Última Hora, Javier Jiménez, en el que habla de las operaciones que ya se han realizado en Baleares, creo que son 13, 11 en Mallorca, y él desgrana y explica con todo lujo de detalles, bueno, pues los entramados, objetivos y demás. Esto, aunque no esté en este caso relacionado con Irán, a mí la verdad que me asusta bastante porque desde el inicio de la guerra Irán ya lanzó la advertencia, en concreto a Reino Unido y a Estados Unidos, de que bueno, ellos tienen células durmientes repartidas por todo el mundo que podían sembrar de terror y es un arma que ellos utilizan en la guerra. Por lo tanto, aquí la prevención es máxima.
Es que ningú pensa, ¿no?, que els focus estan repartits pràcticament en tot el territori i que just un d'ells, aquí, el nostre arxipèlag, suposo per Marí que són coses que no pensam. També la unió de les xarxes, el que suposa, no?, aquesta connexió a través d'internet que permet que pràcticament sigui una xarxa articulada amb diferents focus a tot el món.
Sí, és així. Ara ha estat a Mallorca, pot haver estat a qualque lloc. Recordant tots els grans atemptats, Madrid, Nova York, Londres, París, i els grups terroristes, és dur dir-ho, però sempre el seu lema és que sempre que podem matar, i això és el que intenten. I de vegades la refrega política ens fa oblidar que hi ha gent anònima, fiscals, jutges, policies, guàrdies civils, que ningú coneix i estan tot el dia parlant per la nostra seguretat. I ahir me'ls van quedar tots. Ostres, mira el que ha passat. Però està clar que hi havia una feina de setmanes o mesos i això de vegades penso que són com àngels de la guarda que xerran pot d'ells però sempre estan allà perquè no passin determinades coses aquí o en un altre lloc.
Seguirem pendents d'aquesta investigació. Abans compartíem les imatges, no?, d'aquest trasllat en helicòpter. Jo crec que això ens dona una idea de la magnitud d'aquesta operació en concret. A més, a les 9 del matí i en ple centre de ciutat, o sigui que són ingredients que la fan, sens dubte, particular en aquesta operació en concret. Tornem a posar el focus al Congrés dels Diputats, que avui és important, és notícia, i no només al Congrés, sinó també, no tan sols les mesures del Congrés, del Govern Central, volia dir, sinó les nostres, les autonòmiques, perquè ja començam a tenir alguns detalls sobre en què consistiran aquestes ajudes que prepara l'executiu de Marga Proens. Recordem que són tres línies d'ajuda, jo les repasso ràpidament perquè tingueu arguments per comentar-les. La primera, destinada de la fiscalitat, entre totes aquestes mesures, una destinada a la pujada d'hipoteques variables, ja sabeu l'Euríbor a més, no?, aquesta pujada sobtada que ha fet les darreres setmanes, o els darrers dies, quasi millor dit. La segona, directa pels sectors afectats, entre ells transportistes, ja sabeu que també hi ha una amenaça de vaga a l'ambient, amb algunes possibilitats si no s'arriben a certs acords. I el tercer pilar aniria destinat sobretot per les famílies. De moment són aquests tres eixos que se manegen per fer front en aquesta crisi, Alicia.
Bueno, primero de todo, yo destaco que las están consensuando. Eso me parece muy importante porque yo creo que esto se tiene que hacer con el consenso, a ser posible, de todas las fuerzas políticas. Nos aleja un poco del salseo, como lo define el propio presidente del gobierno, que vivimos la semana pasada en el Consejo de Ministros cuando 5 ministros se negaban a entrar y lo boicotearon.
Claro, se refereix, Alicia, a les mesures respecte a l'habitatge, que aquestes sentències que van un poc a part d'aquest conjunt de mesures.
Que hoy, de hecho, no irán al Congreso de los Diputados. Respecto a las de aquí, pues como tú comentabas, Marta, las de las hipotecas me parecen muy interesantes, porque es que ya tenemos el Euribor rozando el 3%, que si la guerra se prolonga más de lo previsto, los analistas ya hablan de un Euribor al 3% a finales de este año, el mensual, lo que supondría un encarecimiento en la cuota media hipotecaria que pagan los ciudadanos de Baleares de 1.377 euros. Es mucho dinero para una familia, porque no se queda aquí. La cesta de la compra se ha disparado, llenar el depósito del coche también, pese a que ahora se ha amortiguado con las medidas del gobierno central, pero bueno, todos son gastos y venimos con una inflación ya de la guerra de Ucrania que nos disparó los precios y que luego no han bajado. Entonces es importante que se aprueben estas medidas.
Jo hi vaig estar fent guàrdia a la conselleria, que hi havia aquesta ronda de consulta amb els partits, i es veia que cridava l'atenció, com a periodista que està seguint actualitat parlamentària, el to, el canvi de to entre els portaveus, no? Que hi havia com un to molt sossegat, amb moltes ganes d'entesa, i, per exemple...
Que positiu.
Sí, sí.
No? Ostres, no hauria de ser anecdòtic. Exacte. I no hauria de ser excepcional, no?
Sí, sí, però fins i tot ells, de manera informal entre els periodistes, deien, ostres, avui ha estat un altre to, no? Per exemple, aquesta mesura de les hipoteques és una mesura que també havia proposat el Partit Socialista, i en aquest cas hi ha un acord, no? Hi ha una entesa, a veure en què se concreten aquestes mesures que venen a complementar les mesures que ja ha aprovat el govern espanyol i que les Illes Balears suposen, si no vaig equivocada, 70 milions d'euros. Per tant, en principi s'haurien de notar aquestes ajudes. I després, pel que comentàveu de Sumar, dels ministres de Sumar, que se varen plantar si no s'aprovaven mesures sobre habitatge, clar, el govern, finalment, el PSOE ha decidit separar-ho en dos decrets. Per una banda, les mesures econòmiques, que en principi han de tenir suport de Junts per Catalunya i una abstenció, si no vaig equivocada, del Partit Popular, que facilitaria que s'aprovin. I després, un decret sobre habitatge, que, entre altres qüestions, permet una pròrroga dels contractes de lloguer que caduquin en 2026 i 2027, que s'hauria de convalidar el mes que ve. No hi ha cap garantia que se convalidi.
Patxi López ja dijo ayer que ni siquiera lo van a llevar al Congreso de los Diputados porque no tiene apoyos, o sea...
Clar, no té cap suport. El que passa és que, com que el decret s'aprova, el que estan defensant els ministres de Sumar és que, tot i així, mentre estigui en vigor, tots aquells llogaters que vegin que el contracte els hi caduca en 2026 o 2027 podrien intentar demanar aquesta pròrroga, i hi ha un debat entre els juristes, però podria ser que acabessin blindats igualment si demanen aquesta pròrroga mentre el decret està en vigor.
Aquí, permíteme, Pep Maria, lo que hay es una inseguridad jurídica tremenda, porque sí, sí. Te lo dicen los propios expertos y los que trabajan en el sector inmobiliario. Si tú tienes que renovar el contrato del alquiler este mes, tienes unas condiciones, y si lo tienes que hacer el que viene, tienes otras. Y si tienes que sacar un piso al mercado del alquiler, ¿qué haces? Pues no lo sacas, te esperas. Con lo cual, esto genera más inseguridad jurídica y más retracción de la oferta. No puede ser más negativo. Luego, la contención del precio no tiene efecto, porque ahora mismo ya está limitado a un 2,3% y el decreto propone limitarlo a un 2%. Con lo cual, insisto, lo que crea es una inseguridad jurídica, que es que ni el PSOE se muestra predispuesto a aprobarlo. De hecho, es que Patxi López lo dijo ayer, no va a ir al Congreso de los Diputados.
Crea una inseguridad jurídica, pero también puede ser una finestreta d'oportunitat per a algunes persones, algunes famílies que vegin que se'ls acaba el contracte
a costa, no? De perjudicar a altres moltes.
Bueno, això ja és un altre tema, no?
Sí, respecte a aquest punt de debat, mesures de l'habitatge, Pep Maria, seguim un poc en aquesta mateixa línia, perquè és el que genera, no?, certes dubtes.
Sí, jo, per una banda, estic d'acord amb l'anàlisi. Aquí hi ha hagut consens a Balears. Potser sigui el nostre terreny antic que s'està perdent, de dir, entre tots, sigui amb habitatge, sigui amb un escut social, n'hi ha hagut. I en el govern central, que les mesures en principi no eren dolentes, és un poc l'estil ja d'aquest darrer mes o si no anys. És a dir, proposem una cosa que pot ser bona, però la proposem nosaltres. Si l'oposició no se suma, és que són molt dolents. I si se suma, són febles. Sempre hi ha el Partit Popular, pobre, ja en el Congrés, fem una extensió positiva o tal. És a dir, aquest esperit que ara han retrobat a Balears, per sort, i sobretot en temes d'habitatge, si hagués hagut més diàleg, pens, a nivell de l'estat entre els dos principals partits s'hagués pogut fer qualque cosa millor. I, perquè de vegades diuen, no, hi ha una urgència. No, l'urgència és solucionar un problema. Si hi ha d'haver un consell que va ser molt de salseo i se pot posposar unes mesures una setmana o dues, no passa res si hi ha seguretat jurídica i la gent sap un poc cap on va, no?
Exacto, y que además tampoco es que hayan manifestado mucha urgencia, porque Alemania, por ejemplo, esta semana ha aprobado su segundo paquete de medidas. Portugal lo aprobó inmediatamente.
Así, o sea, que arribamos tarde, en
claro,
cierta manera,
yo creo,
¿no?,
que llegamos tarde porque, entre otras cosas, bueno, pues tuvimos a la vicepresidenta de Trabajo en los Oscars. Bueno, pues sí, claro, llegamos tarde y también porque el gobierno tiene una situación difícil porque no tiene apoyos, pero como dice Pep María, ya que vamos tarde, vamos a hacerlo bien y de forma consensuada y no montando estos sainetes, porque es que al que tiene que alquilar una casa, pues esto le genera mucha inseguridad, tanto al inquilino como al propietario. Y luego las medidas que se han aprobado, que a mí me parecen positivas, claro, los sectores ya te dicen que son insuficientes. De hecho, aquí en Baleares tenemos una amenaza de huelga por parte de los transportistas. Y tienen razón, porque es que los expertos ya te están diciendo, si el precio del barril de Brent, que ayer se moderó, vamos a ver qué comportamiento tiene hoy, sigue al alza, como ha estado en los últimos días con la excepción de ayer, se va a comer la rebaja del IVA que ha aprobado el gobierno. Entonces pronto lo vamos a ver otra vez disparado. Y los transportistas te lo dicen, y los productores, porque también no olvidemos el gas, muy importante, que se utiliza entre otras cosas para los fertilizantes. Y los agricultores y ganaderos te dicen, es que estamos produciendo a pérdidas. ¿Hasta cuándo?
Pero una de transportistas es verdad que sí que tendría una reacción que no? Perquè hi ha molts de sectors que depenen dels transportistes, no? I més sent un arxipèlag també, no? Que podríem un poc ampliar la mirada en aquesta qüestió. S'ha fet una crida a no fer a còpia de materials. Diuen que hi ha reserves suficients en els magatzems, però abans d'anar a publicitat i tornant a les mesures d'habitatge, que jo crec que en certa manera són les que generen més conflicte, què creus que passarà? Se podran tirar cap endavant?
No, no.
No haurà cap
Por
manera
supuesto
de...
que no, nadie va a apoyar esto porque, de hecho, es una medida que se hizo en otro decreto porque el PSOE sabía que si no, no iba a poder aprobar tampoco las rebajas de impuestos, que eran fundamentales porque colectivos como los transportistas ya están que no pueden más. Entonces el PSOE dijo, vale, venga, os lo apruebo, ni siquiera lo vamos a llevar al Congreso de los Diputados porque supondría otra dura derrota parlamentaria y esto no se va a aprobar. A mí me parece mucho más inteligente, por ejemplo, lo que están acordando aquí el gobierno y la oposición de rebajas en las hipotecas porque el Euribor se está disparando.
Sí, bé, les mesures del govern d'aquí encara no estan molt concretes. En principi s'aprovaven abans de Setmana Santa.
Una o dues setmanes, clar, s'ha de concretar i sobretot saber si podem definir què són exactament aquestes. Exactament.
En aquest cas també el govern ha tingut bastanta pressió de l'esquerra i d'alguns sectors afectats perquè consideren que va lent i en aquest cas el govern ha insistit en la necessitat de recollir dades, de reunir-se amb tothom abans d'aprovar mesures i de concretar-les. Del tema d'habitatge estic d'acord amb Alicia, vull dir, això no s'aprovarà i sí que evidencia, és un gest de sumar de cara al seu electorat, segurament, però sí que evidencia la debilitat que té el govern i la debilitat de, en aquest cas, de sumar és executiu, no?
Dia clau avui al Congrés dels Diputats, després en parlarem, i també per la possible situació del nou senador per a Formentera, una reivindicació històrica de la qual parlam tot d'una, però després d'uns anuncis i del bisturí.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día será ansia. Ansiar medidas económicas por la guerra del Golfo, que nadie te reclama. Que de momento y en este jueves al sol no se divisan en el horizonte ni manifas en las calles, ni plataformas de suicidio colectivo, que decía aquel. Reunión en el Consolat de Mar, nunca mejor dicho, presidido por el vicepresidente Costa, que coge el tono a imagen y semejanza de esos desconsolados lamentos de la oposición. Convocada para administrar conjuntamente, sin los tics autoritarios del ordeno y mando, a lo presidente señor Sánchez, unas medidas anticrisis y por si fueran o fuese necesarias. Una oposición que, clamando lideresa, huérfanos de líder, criticaba la ausencia oficial de la presidenta de la comunidad, la señora Proens. La sitúan poco menos que en una danza invisible mientras siguen su viaje dominguero. Concilio para no quedarse atrás en eso de pedir qué hay que hacer, como si se pudieran tomar muchas medidas, como que exista músculo suficiente, aunque no se tenga, para poder solucionar las cosas que pasan en el este, más allá del Jordán. De momento lo único que ha trascendido es no dar un paso en falso en todo este baile de números, aunque al parecer lo peor fuera la bachata institucional, justificada como agradecimiento a tanta hospitalidad. Con lo fácil y lo rentable que hubiera sido para Proens y para toda esta oposición desconsolada, tirar de la danza de los siete velos y un burka, hablar del colonialismo balear o pedir perdón por los pretendidos crímenes de aquel libertador llamado Nicolás de Obando. Carnaza Walk, donde todo vale para el baile. Y ya mañana, siempre lento, más.
Si quieres un poco de mí, me deberías y caminar a paso lento, muy lento, y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento. Sé...
No deixant de banda avui el Congrés dels Diputats, són les 9:35. I ho fem perquè avui, de fet, hi ha un gran protagonisme per part de les Illes Balears. Se vota la proposició de reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi. Ja sabem, no és la primera vegada que abordem aquesta qüestió a la tertúlia, d'ençà que varen conèixer aquesta decisió, però és una reivindicació històrica. També s'ha d'analitzar, sobretot, com ha canviat la situació de la illa, no només respecte a la pressió demogràfica, sinó altres necessitats que ha tingut Formentera al llarg dels anys, per no parlar, per exemple, de qüestions que sí que generen molta preocupació, com l'arribada de migrants. Avui que parlàvem precisament de la desaparició d'una embarcació, sent ja la tercera o la quarta després dels darrers 15 dies. Què podria suposar aquesta passa endavant i, sobretot, aquesta reforma exprés de la Constitució? Comença a veure per tu, Pep Maria. Com valorem aquesta notícia?
Jo crec que s'ha de valorar positivament. Mostra un poc com canvia tot, no? Quan antigament hi havia el Consell d'Eivissa i Formentera, i pensàvem que hi seria sempre, després neix el Consell de Formentera, de tot d'un dels consells que se tenien poca autonomia, ara tenen més. Jo ho veig com una passa natural que en principi ningú s'hauria d'oposar, perquè efectivament la realitat de Formentera, certes problemàtiques s'han anat a més, i tenir un senador, una persona que defensi explícitament l'interès de Formentera m'apareix molt bé, no?
Companyes, passa històrica, en certa manera. No és tan senzill, o sí, aquí podíem encetar un altre debat, no? Reformar la Constitució.
Bé, és una reivindicació històrica de les Illes Balears. Tots els partits estan d'acord amb això, excepte Vox, perquè considera que és afegir despesa pública, i estan en contra d'això. De fet, Vox defensa reduir les cambres legislatives i la representació institucional, però la resta de partits estan tots d'acord, i especialment a les Illes Balears. El curiós és que, bé, quan arriben les coses al Congrés, en un context d'alta polarització, després se produeixen xocs en una qüestió que, per exemple, aquí a les Illes no desperta gaires tensions entre partits, no? Resulta que el Partit Popular, en les dues votacions que s'han fet inicials per poder tramitar aquesta reforma, s'ha abstingut, no ha garantit el seu suport, i llavors hi ha un debat entre partits per les esmenes, o per to, o per el matís amb què se faci aquesta modificació. No? En principi, el Partit Popular ha dit que si no s'afegeix res més enllà de donar un senador a Formentera, hi votaran a favor.
Alicia?
A ver, yo coincido en que, bueno, todo lo que sea dar voz a un territorio, en este caso como Formentera, me parece positivo. Ahora bien, yo me planteo el sentido que tiene el Senado. Como Cámara Territorial, si funcionase así, sería maravilloso. Pero vemos que no es así, entre otras cuestiones porque el presidente del gobierno lleva 2 años sin ir. Entonces tú dices, vale, le vamos a dar un senador a Formentera, pero es que esta cámara no está funcionando como debería, que podría ser muy útil, pero como no se utiliza bien, pues lamentablemente...
És un argument interessant, de fet no ets la primera en aquesta tertúlia que comparteixes aquest argument. El nostre company Guillem Porcel va defensar precisament aquesta qüestió, diu, sí, bé, perquè té un senador propi, això vol dir reivindicació per les illes, reconeixement com a arxipèlag, igualtat amb altres comunitats autònomes, però, clar, el debat paral·lel seria, realment és una institució...
Y que si funcionase como cámara territorial, insisto, sería muy importante porque España es un país pues muy diverso y tienen que escucharse todas sus voces y sensibilidades, pero claro, es que no funciona como tal y luego el desprecio al que somete a esta cámara el presidente del gobierno que lleva 2 años sin ir, pues a mí me hace plantearme su funcionalidad.
Sí. Sí, yo tengo los mateixos dubtes. Al final el Senat es una càmera que fins i tot de vegades s'utilitza fins i tot com a cementiri d'elefants, no?
Exacte.
Moltes vegades perquè determinats representants que hi ha més o manco acabat la seva trajectòria se jubilin en el Senat. Vull dir que sí, és que els dubtes sobre la utilitat d'aquesta cambra jo crec que són compartits,
sí,
per tothom, no?
Ha quedat reduït com una cambra de segona lectura de certes lleis i per afegir un poc més de tensions de base, si t'acord, Alicia, si era originària no era aquesta, i però ara està com està, i tots ho sabem, no? És un element més d'enfrontament.
De moment és una de les qüestions que abordem avui, però també tenim altres que marquen l'actualitat i que tenen a veure amb aquest paquet d'ajudes, amb aquesta situació, amb la crisi, amb l'augment de preus. I, si vos sembla, focalitzem en els autònoms, perquè aquí també mos hauríem de demanar què passarà amb els autònoms, una situació que ja era difícil abans de que passés tot això, recordant que tenim algunes de les quotes més altes d'Europa i precisament els sous no se compensen amb aquestes quotes. Hi ha reivindicacions al respecte, però jo crec que aquest sector se mostra ofegat i reclama que se li doni una mà, precisament dels efectes de la guerra, a parlar, per exemple, la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms, que juntament amb el sindicat UGT, ha entregat un pla de protecció per al conseller d'Empresa Alejandro Saez de San Pedro, que inclou mesures energètiques, laborals, mesures fiscals per als més de 100.000 autònoms que tenim aquí a les Illes Balears. No sé si sou autònoms tots tres o...
Bé, jo he estat...
Has estat, coneixes l'experiència? Sí, tant... Coneixeu l'experiència, sí, del que
sí,
suposa...
Sí. Oh, fa molts anys que em començava, experiència terrorífica.
Ai, no me diguis.
Sí, és terrible, perquè deies, he sobreviscut un mes més i feies, ai, gràcies, Déu meu, però llavors arribava a la quota i dic, no he sobreviscut, això era anar a urgències, és a dir, és així. I que hi ha qualque autònom que li... Milionari, sí, però la realitat és molt dolorosa de moltíssima gent.
Quines mesures podrien ser necessàries, Alicia? Com se poden enfrontar una situació que ja ve un tant agreujada per aquesta crisi derivada de l'Orient Mitjà? Reclamen ajudes. Recordem que és una xifra important. Més de 100.000 autònoms aquí, a les Balears.
Bueno, yo creo que es fundamental que les bajen la fiscalidad. Es que un autónomo paga y tenemos las cuotas más altas de Europa. Y se les hacen pagar impuestos de los que están exentos en Europa. Y entonces, claro, yo creo que el autónomo merece que se le haga un homenaje cada día cuando abre la persiana. Y a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando se demoniza al empresario malo, porque gran parte de los empresarios malos que tenemos en estas islas son autónomos, que tienen que hacer números para llegar a fin de mes. Y claro, el gobierno luego aprueba medidas que están muy bien de cara a la galería, pero que luego trasladar eso al día a día de un autónomo es muy complejo e, insisto, se le pone una burocracia tremenda. Entonces, yo creo que si nos limitamos ya a cumplir la normativa europea y no hacerle pagar según qué tipo de cuotas que se pagan aquí pero que en el resto de Europa no, ya sería un gran paso. Y luego, pues... ayudarles y que no haya tanta burocracia, porque es que es muy complicado. Un autónomo, yo no lo he sido, vosotros sí, pero tengo amigos que lo son, y el lema es ese, es que cada mes he sobrevivido. He sobrevivido y yo creo que hay que escucharlos, porque el autónomo, sobre todo, es autónomo porque tiene una vocación, tiene un sueño de poner en marcha un proyecto, pero es que es muy complicado, es mucho más fácil ser asalariado o incluso en según qué punto, pues mira, no hacer nada.
Per no parlar de negocis que han hagut de tancar la barrera, per no poder fer front al preu del lloguer, per no poder fer front a les despeses que suposen.
I que ahí tú estás poniendo tu patrimonio personal.
Exacte.
Sí, s'es pot per aportar qualque cosa que deis, que estic d'acord, però les petites empreses i els autònoms sempre són les que pateixen o les que pateixen més en aquestes situacions d'increment substancial de preus. I sobretot s'ha de tenir en compte les illes el factor d'insularitat, que encareix moltíssim qualsevol exportació, qualsevol importació, qualsevol adquisició, els materials per construir, per fabricar qualsevol cosa. Vull dir, és que aquí, clar, si ja se complica la situació per tothom, a les illes això, encara tenim el plus de que som illes i, per tant, això encara és pitjor.
Tenim ganes de saber com seran aquestes mesures, però jo crec que a mesura que tinguem els detalls també podrem entrar en anàlisi de quines entren en vigor, de quina manera, quan comencen, tenir els terminis. Jo crec que tot això donarà un pot de conhort a la societat, no? Perquè ara mateix, a vegades no saps què és pitjor. El que serà en realitat, tot sabem, pujarà l'Euribor, però al final seran aquests 100 euros de mitjana. Jo crec que el que se genera, aquesta por, aquesta incertesa, aquesta crispació prèvia, a vegades no saps, no?, si serà pitjor dels efectes o no.
Claro, y porque en este caso la clave es la duración del conflicto.
Exacto.
Porque no es lo mismo que el conflicto termine ya, a que el conflicto se prolongue y que se dañen infraestructuras energéticas. Entonces aquí los daños...
Que recordem que és l'amenaça de Donald Trump a hores de complir-se aquest termini, que no ha quedat clar si eren 48 hores, després van ser 5 dies o 4 jornades. O sigui, no sabem molt bé què és el que passarà, no, amb aquesta amenaça.
El otro día hubo daños en infraestructuras energéticas que decían que iban a tardar años en recuperarse. Claro, esto no es yo hoy te pongo una bomba en un depósito de gas, de petróleo, en una refinería y el mes que viene está funcionando, ¿no? Es que esto luego lleva un proceso muy largo. Entonces, claro, tenemos esta incertidumbre de dos vías, de duración y daños. También es verdad que tenemos experiencia, lamentablemente, porque ya venimos de la guerra de Ucrania y el gobierno, por ejemplo, el gobierno central, ha tomado medidas y ha descartado otras que en su día no funcionaron, como por ejemplo aquella bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, que a las estaciones de servicio las volvió locas, porque primero tuvieron que adelantarlos, fallaban los sistemas, para ellos fue un caos, y luego el gobierno comprobó que lo mismo servía para la familia que iba a llenar el depósito del coche para ir a trabajar, como para el que tiene un deportivo de alta gama. No había discriminación, y yo creo que en ese sentido el gobierno, y el ministro Cuerpo lo ha explicado muy bien, hace bien en ir poco a poco, y lo están haciendo también otros países, de ir ampliando las ayudas a medida que vamos teniendo una mayor visualización de qué es lo que se necesita.
Arribem tard en aquestes ajudes, el manco és un consens per part dels participants d'aquesta tertúlia. Alicia ha fet la comparativa entre altres països que sí que han fet més via, i vos referiu a les dues, tant a govern estatal com a govern autonòmic. Estirem ben pendents del que passi avui al Congrés dels Diputats, de quan se concretin aquestes mesures per part de l'executiu de Marga Proens, però ara fem una petita pausa per publicitat. Després no deixarem de banda la qüestió de l'habitatge, perquè just s'han publicat els notaris algunes xifres relacionades amb la compra-venda d'habitatge, i sí, poden confirmar que cau un 13,2% al mes de gener a les Balears. I no sabem si és un poc, no? És gener, encara no havia passat tot aquest conflicte, no? Però no deixa de ser significatiu a l'hora d'analitzar-ho, no? Que comencin a caure les compra-vendes d'habitatge. Fem una petita pausa, tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. I més, Consell de Mallorca.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol.
amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tentos.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tenta'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 50 minuts, un apunt en crònica de successos després de que aquest dia se'ns hem fet ressò del crim del nadó a Porto Cristo. I doncs ja saben que han estat condemnats a presó permanent revisable per assassinat les dues persones acusades de llançar aquest nadó, en aquest cas una nounada l'any 2023 a un contenidor a Porto Cristo. Fa només uns dies, recordem, un jurat popular va declarar-los culpables, però una d'elles, Yolanda Moreno, es troba encara en cerca i captura. No va assistir a la lectura del veredicte, recordeu, el passat diumenge. Ja en el seu cas també hi ha un agreujant per parentesc, perquè aquesta senyora era la mare d'aquest nadó. L'altre condemnat a presó permanent revisable és el Gustavo Petrel, que és l'oncle de l'infant. També està condemnada, però en aquest cas només s'ha pagat una multa, la germana de Yolanda Moreno, acusada d'un delicte d'omissió del deure dels socors. Els fets, recordant, van passar el novembre de l'any 2023. Aquesta dona estava embarassada d'unes 27 setmanes i una de les qüestions més rellevants d'aquest judici ha estat determinant si el nadó va néixer o no viu, i se va determinar que sí que va néixer viu. El jurat popular va considerar que sí, per la qual cosa els acusats, recordem, han estat declarats culpables. És una de les darreres hores de les quals hem tingut avui coneixement i que, de fet, han avançat els nostres companys dels serveis informatius a les 9. Dit això, fem un apunt respecte a l'habitatge, perquè també hem sabut que la compra d'habitatges cau un 13,2% al mes de gener a les Balears. És la xifra que tenim del Consell General del Notariat. Segons les mateixes xifres, els preus han encarit un 14,2% i els préstecs hipotecaris han davallat un 5,1%. Just a micro tancat, Mariana Alicia. A vegades és millor analitzar aquestes xifres al trimestre, és veritat, no? Tal vegada estem un poc en alarma ara, no?, per aquesta situació que explicàvem abans, no?, i ja les interpretam com a significatives, però recordem que aquí ens referim al mes de gener i que la resposta global o l'anàlisi global crec que seria interessant una vegada que acabi el trimestre.
Sí, tanto los notarios como los registradores siempre nos dicen esto, hay que esperar al menos un trimestre para ver si hay una tendencia o es algo puntual a que sea debido, bueno, pues inicio de año, la gente tarda más en cerrar las operaciones, pero igualmente un 13% es llamativo.
Hombre, no es un 2, no es un 3, es una cifra considerable. Es llamativo,
y al mismo tiempo vemos que los precios siguen subiendo, es que hemos llegado a un punto de que ¿quién puede pagar esas viviendas? Al mismo tiempo que también la oferta cada vez es más limitada.
Sí. Bé, hi ha diversos experts en habitatge que han advertit de la possibilitat de que al final els preus pugin tant que arribin a un estancament. No sé si això se pot considerar com el començament despunxament de la bombolla immobiliària, en aquest cas, no? Hi havia un autor que és un sociòleg que esperàvem entrevistar en breus a l'Ara Balears, que és Javier Gil, que acaba de publicar un llibre que se diu Generación Inquilina, que explicava justament això, no?, que esperava una de les possibilitats és que Espanya s'arribés en aquest moment en què les persones ja no puguin pagar més i això provoqui un estancament dels preus. Clar, això jo el que li vull demanar quan el puguem entrevistar és com s'aplica a les Illes Balears.
Claro, yo, por ejemplo, en el mercado del alquiler eso ya ha pasado. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria hace meses que ha constatado que los precios de alquiler se han frenado en Baleares porque los inquilinos ya no pueden pagar más altos. En el tema de la vivienda yo lo veo difícil porque aunque los de aquí no podamos pagar los precios, sí que somos un destino muy atractivo y los inversores pueden pagarlo. De hecho, estamos viendo como barrios como Peregalau, La Soledad, se están vendiendo viviendas a extranjeros que los de aquí no podemos pagar, pero los de fuera sí. Entonces, yo en la venta lo veo más complicado.
Sí, es recogiendo lo que deia Alicia. Yo veis que es la barriada de Peregalau y desde Fauns Sainz veus negocios, veïnats de Holanda, de Suècia, de Noruega. Jo dic, bé, benvinguts, com tots. Però a la vegada, diu, fent un poc de broma, no havia vist, bé, no sé si ara es diu neerlandès, però no havia vist ningú dels Països Baixos en la meva vida a Peregalau. I ara sí, per tant, fins i tot hi ha certs moviments que barriades que deien, no, aquí, segons qui no ve, s'estan comprant i llogant.
M'ha fet molta gràcia quan se va utilitzar el terme com el New Soho, no? Que com a vegades sí. Utilitzem noms,
sí,
no?
Sí.
De veres, i això ajuda, perquè tal vegada el que fa és que cada vegada hi visquin manco persones de les Illes Balears, no? És veritat que no deixa de ser un poc cridaner, sense deixar de banda l'habitatge, perquè aquesta qüestió, tot i que no té a veure, vosaltres heu fet una relació a microtancat interessant, no? Sobre els divorcis, perquè volem acabar dient que els balears són els que més es divorcien d'Espanya, el manco un dels més, segons les dades que ha facilitat el Consell General del Poder Judicial. La taxa va ser de 200,7 demandes de dissolució matrimonial per cada 100.000 habitants. És una taxa molt alta, tot i que ha davallat, eh? una micona. Però la doble lectura seria, amb la situació de l'habitatge que tenim ara, Anna,
sí.
Estem al capdavant dels divorcis, que podria interpretar-se com una notícia positiva, perquè això vol dir que la gent se pot organitzar per viure de manera separada, o no sé què, continuen vivint junts, tampoc ho sabem, però divorciats. Sí. No deixa de ser curiós.
Això és el que comenta... Sí, el primer que hem pensat tots, jo crec que és com la gent se pot divorciar tant amb el que costa, no? Amb la despesa econòmica que implica divorciar-se.
On vas? Com trobes un nou pis?
I amb els preus de l'habitatge, clar.
Exacte.
I cada vegada hi ha més notícies que diuen que hi ha parelles que no s'acaben separant o que se separen però continuen vivint a la mateixa casa perquè no se poden permetre viure a un altre lloc. És que la situació és aquesta. I com repercuteix això a sa criança, a sa cura dels infants.
Se habla ya de las viviendas nido, que es que una de las dos parejas, de los dos integrantes de la pareja, se va la semana que
però
no le toca el niño.
Però has de tenir un altre dos Alicia, bueno, perquè se supose que tu has de tenir un altre habitatge.
No, porque hay gente
no
sé que se va a vivir...
No sé què vaig dir als teus pares.
Claro, hay gente que se va a vivir con sus padres, incluso ya hay gente que va a casa de un amigo, o a lo mejor alquilan un piso, dos divorciados y una semana lo tiene cada uno. Es complejo. A mí de estos datos también me llamó la atención cómo cada vez hay más divorcios con acuerdo. Porque los divorcios sin acuerdo...
Nos divorcian millor.
Sí, los divorcios sin acuerdo bajan, estos bajan, lo que pasa que los sin acuerdo suben mucho y entonces hacen que la media suba. Pero a mí sí me llamó mucho la atención porque el año pasado éramos, 2024, éramos los terceros y hemos superado a canarios y valencianos y me chocó precisamente por eso, por el tema de la vivienda.
Sí. Quina lectura faim, companys, dels divorcis? Ens queden només 2 minuts. És
bé,
una lectura positiva.
Hauríem un dia, jo crec, consultar un sociòleg, dir-li per què Balears. Jo crec que, potser, a nivell d'audiència, aquí veiem més la Isla de les Tentacions que altres comunitats. No ho sé, o seguim... És fascinant, realment, i que hi hagi també divorcis que cada pic siguin de manera amistosa, però com a tema ja ho trob, vaja, per xerrar-ne molt de temps.
Bueno, yo creo que la clave, porque Baleares siempre ha estado entre las primeras comunidades, es el hecho de que la mujer aquí siempre ha tenido una mayor integración en el mercado laboral y eso le da más independencia para poder divorciarse. A lo mejor hay mujeres en la península, no sé, Extremadura, quizás, donde no tiene un salario y depende más del hombre para poder vivir y entonces eso le hace no dar ese paso.
I també tenim una població una mica més jove, no? Que
també
la mitjana estatal, i una mica menys de població més major. de la franja més major, per tant, és normal que se produeixin més aquestes situacions. Jo crec que no s'ha de valorar negativament que la gent pugui divorciar-se, no? Al revés.
No, clar, que, ni el banco. El que motiva l'atenció és que se puguin divorciar. Mm-hmm. No, aquesta seria la gran pregunta, no? Ni molt manco que sigui una decisió per descomptat, no? La vida és molt llarga i totes les persones tenen dret a tornar-se felices. El que mos cridava l'atenció és on van les persones que se divorcien, com ho organitzen. Alicia parlava de les cases New i quan jo li deia això sol molt car, però clar, no se m'havia ocorregut que se pot compartir pis amb diverses persones.
De hecho, tenemos el alquiler de habitaciones disparado. Exactament. Y entonces, bueno, pues, pero sí que llama la atención de que además los expertos lo decían, hay mucha gente que no se divorcia porque no tiene dónde ir.
No pot. Aquesta és una realitat i ben dura. Ben dura, per cert. Pendents de recordar de tot el que s'aprovi avui al Congrés dels Diputats, de les ajudes, de govern autonòmic i central i de moltes coses més de l'actualitat, la tertúlia posa punt i final. Moltes gràcies, Pep Maria, Anna, Alicia, que tingueu un bon dijous.
Igualment.
Gràcies. Gràcies. Gràcies.